L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui novament, després d'aquests dies de pausa, us torna a donar la benvinguda en este temps d'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Una repassada, un temps d'actualitat que conjuntament elaborem els serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a MUT. Temps d'actualitat que avui, dimarts 22 d'abril, obrim, com és habitual, avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps d'informació que avui encetarem passant en balanç a les xifres, al volum d'ocupació que a les comarques tarragonines hem tingut en estos dies festius de la Setmana Santa, un balanç més que positiu, sobretot a les comarques de l'interior, on l'ocupació ha ratllat el 100%. El Departament de Territori i Sostenibilitat impulsa els projectes de dos trams de l'anell viari del Delta de l'Ebre. S'adjudica la redacció dels projectes constructius del tram de la Badia dels Alfacs a Camarles i de l'aldea Sant Carles de la Ràpita, que abasten uns 28 quilòmetres. La infraestructura, que inclourà un anell viari i un altre ciclista, sumarà una longitud de 49 quilòmetres i una inversió total prevista de prop de 60 milions d'euros. Seguirem parlant de qüestions relacionades amb l'ensenyament. 10 centres escolars del territori han participat avui de les protestes contra la LOMCE i les retallades en l'ensenyament públic. Amposta, l'Ajuntament enceta una sèrie d'estudis sobre el consum energètic per tal d'estalviar en la factura elèctrica que paga el consistori. A Alcanar, a partir de dijous 24 d'abril, se celebren les terceres jornades d'ocupació i economia del municipi. Seran un total de 3 sessions a celebrar els dies 24, 25 i 28 d'abril. Avui parlarem també de qüestions de l'àmbit de la cultura. Roberto Oliván ha estat nomenat Premi Nacional de Cultura. A Santa Bàrbara demà comencen les jornades culturals. Avui, però, ja hi ha un primer acte, la presentació del nou treball de Francesca Aliern. I acabarem el recorregut informatiu de la jornada al Canal. L'Escola Municipal de Música commemora la Carta Pobla del municipi el 775è aniversari i ho faran demà, la Diada de Sant Jordi, amb una ruta musical i històrica combinada pels carrers del nucli antic del municipi. Estos són alguns dels arguments informatius de la jornada. Són temes, qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu MUT.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el nostre temps d'actualitat. Avui ho fem comentant qüestions relacionades amb l'ocupació turística d'aquestes vacances de Setmana Santa al nostre territori, a les comarques tarragonines. Segons una informació que avui publica l'Agència Catalana de Notícies, optimisme és el que hi ha, la sensació que hi ha entre els agents turístics del territori després del que consideren ha estat una bona Setmana Santa. El balanç, però, és més positiu a les comarques de l'interior que a la zona costanera de la Costa Daurada. Tant des de l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre com des de la Terra Alta asseguren que des de dijous sant i fins dilluns de Pasqua l'ocupació ha rondat el 100% a les seues instal·lacions. Pel que fa a l'associació hostelera, Salou Cambrils La Pineda, en canvi, han registrat unes xifres de vora el 75%, amb puntes del 90% en els dies més forts. La dada millora respecte a l'any passat, en què es va assolir una ocupació del 62%. A tota la demarcació, els visitants han estat principalment turistes de proximitat. Les Terres de l'Ebre i les comarques d'interior, com la Terra Alta, són, com dèiem, els indrets que han registrat unes millors dades durant aquests dies de Setmana Santa. Escoltem la veu dels protagonistes d'aquests sectors. El primer d'ells, el president de l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta, Felip Segura, que explicava que el bon temps i el fet que la Setmana Santa s'hagi endarrerit ha afavorit al sector.
Potser també perquè la Setmana Santa s'ha endarrerit bastant i llavors és una cosa que penso que ens ha afavorit pel temps i perquè la gent també té moltes ganes de sortir de les grans ciutats.
Per la seva banda, el president de l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre, Albert Hernández, assegurava que el calendari els ha afavorit, ja que des de Nadal no hi havia hagut cap pont ni festiu que permetés a les famílies de viatjar amb el nucli familiar al complet.
Si tu mires el calendari, pots veure que des de Nadal no hi ha hagut cap pont ni hi ha hagut cap festa on les famílies, en realitat, coincideixin amb els seus nens, amb les vacances escolars i puguin sortir.
I també, com dèiem, a la Costa Daurada han cobert expectatives. Teresa Clavé, la portaveu de l'associació hostelera Salou Cambrils La Pineda, explicava que els dies més forts s'ha ratllat la mitjana del 90%, mentre que la resta han superat el 60%.
Podríem dir que divendres i dissabte hem tingut una mitjana del 90%, i mentre que dijous i diumenge hem tingut una miqueta més del 60%. La previsió inicial era per tots els 4 dies del 60%, per tant, podem dir que hem cobert les expectatives i creiem que a nivell d'hotels doncs, les previsions d'ocupació se superaran.
Segons Teresa Clavé, el temps, la meteorologia ha estat un factor molt favorable, així com també les reserves d'última hora que han permès que l'ocupació arribés a una mitjana del 75%.
Hem de dir que la climatologia ha acompanyat molt, el temps ha estat bastant favorable, que és un factor fonamental per Setmana Santa, i les reserves d'última hora doncs, també s'han fet bastant efectives. Creiem que al final europeu podem estar en un 70-75% d'ocupació de mitjana.
Per acabar, fer un apunt també sobre el perfil de visitants a les nostres comarques, un visitant, un turista que principalment procedeix de llocs de proximitat com Catalunya, Aragó, el País Basc, Navarra, Madrid i també el País Valencià.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Porta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara parlant de qüestions relacionades amb les infraestructures. El Departament de Territori i Sostenibilitat impulsa els projectes de dos trams de l'anell viari del Delta de l'Ebre. S'adjudica la redacció dels projectes constructius del tram de l'Abadia dels Alfacs a Camarles i de l'aldea Sant Carles de la Ràpita, que abasten un total de 28 quilòmetres. La infraestructura, que inclourà un anell viari i un altre ciclista, sumarà una longitud total de 49 quilòmetres i una inversió prevista del voltant dels 60 milions d'euros. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs, efectivament, el Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l'empresa pública d'infraestructures.cat, ha adjudicat la redacció dels projectes constructius de dos trams de la futura anella del Delta de l'Ebre, una estructura força reivindicada especialment per l'alcalde d'Amposta. Finalment, seran 49 quilòmetres i inclourà un recorregut viari i un altre per a vianants i ciclistes. Cal dir que, tot i així, l'alcalde d'Amposta continua reivindicant un tram que encara no ha estat tret dintre d'aquest projecte, que és l'anella viària que serveix de camí de ronda entre Sant Carles de la Ràpita i Amposta.
Per tant, és una molt bona notícia que es tragui redacció aquests dos trams que formen part de l'anella viària del Delta. Tot i així, l'alcalde d'Amposta va reclamar insistentment que hi ha un tram que pensem que és prioritari, com és el tram que va des de Sant Carles de la Ràpita fins al Trabucador, concretament perquè dona servei a la comunicació al poble nord del Delta, amb una carretera que justament passa pel pont de l'Encanyissada i que també pensem que és un tram prioritari. Per tant, pareix que estem en el bon camí i que definitivament tindrem, si més no, la redacció del projecte definitiu de l'anella viària del Delta.
En la configuració d'aquesta anella viària es preveuen quatre trams. Ja estan en redacció els projectes constructius de dos primers trams, al nord i al sud, concretament Camarles, Aldea, i Sant Carles de la Ràpita, Badia dels Alfacs.
Gràcies, Manel. Parlem ara de qüestions relacionades amb l'ensenyament. Un total de 10 centres escolars de les Terres de l'Ebre s'han adherit aquest dimarts a la convocatòria del Marc Unitari de la Comunitat Educativa. MUSE, per protestar contra la LOMCE, la LEC i les retallades en l'ensenyament públic en l'anomenat primer dia sense normalitat. La iniciativa, que es va començar a principis d'aquest curs a tres escoles del territori, ha sumat a l'inici d'aquest tercer trimestre fins a un total de 10 centres ebrencs. Esther Comellas, membre de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Marcelí Domingo de Roquetes, explicava quins són els motius de la protesta d'aquest dimarts en el primer dia sense normalitat. Esther Comellas.
Bueno, és una acció de protesta en contra de les retallades de la LOMCE i de la LEC. I bueno, el que reivindiquem és això, que no volem que la nostra escola tingui retallades, que en té i n'ha tingut. No volem la implantació de la LOMCE amb tot el que implica i ens agradaria que hi hagués una modificació de la LEC. I ho hem fet conjuntament formant part del MUCE. El MUCE és el marc unitari de la comunitat educativa i això, aquesta acció que s'ha fet aquí s'ha fet a 10 escoles de les Terres de l'Ebre i del Montsià. No? I com més siguem, pensem, doncs, més ressò pot tenir això.
A l'escola Marcelí Domingo de Roquetes, pares i alumnes han secundat aquesta protesta a les 9 del matí a la porta de l'escola, xiulant contra les retallades i mostrant targetes grogues. Molts pares i alumnes han anat avui a l'escola amb la samarreta groga reivindicativa del moviment.
Diumenge 4 de maig arriba el referent gastronòmic de les Terres de l'Ebre, setena diada de l'arròs, col i fesols a l'Aldea. A partir de les 11 del matí, inici de cocció de l'arròs, col i fesols amb una paella gegant. Inflables per als més menuts. A les 5 de la tarda, actuació de la banda musical Verge dels Prats. Venda de tíquens a l'Ajuntament de l'Aldea fins al 28 d'abril. Més info i inscripcions al 977-450012. Preu del tíquet, 5 euros. No et quedis fora. Setena diada de l'arròs, col i fesols a l'Aldea. Diumenge, 4 de maig.
Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Santa Bàrbara busca gent artista, que siguin hàbil amb algun aspecte com el cant, els monòlegs, els acudits, les acrobàcies, el ball, la música, la màgia o qualsevol altra disciplina o habilitat insòlita. Es pot participar al concurs Ets del Milloret de forma individual, amb parella o grups màxim de 6 persones. A la web de Santa Bàrbara, www.santabàrbara.cat, es detallen les bases de funcionament del concurs. Cal que abans del dia 18 d'abril s'enviï el formulari juntament amb els vídeos de la demostració de les habilitats, que es pot trobar a la mateixa web santabàrbara.cat. Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Apuntat!
Informatiu inútil.
Seguim ara parlant de qüestions mediambientals, qüestions relacionades amb el consum energètic. L'Ajuntament d'Amposta ha encetat una sèrie d'estudis sobre aquest consum amb la mirada posada en l'estalvi en les factures elèctriques que paga el consistori ampostí. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta, amb el suport i gestió de l'Agència d'Energia del Consorci Mediambiental del Delta de l'Ebre, fa un mes que ha iniciat una sèrie d'estudis de camp als quadres de comandament de les instal·lacions i dependències públiques. Els estudis realitzats aporten la informació necessària per fer les sol·licituds de canvis de potència contractada i tarifes elèctriques de distribuïdora. D'aquesta manera, en el primer mes d'estudi, l'Ajuntament d'Amposta s'estalviaria uns 60.000 euros tot i que no es descarta doncs, que la xifra acabi sent més alta. Ho explicava el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Amposta, Josep Manel Ferrer.
Venim a tindre sobre els 50.000 euros d'estalvi anual, o sigui que això ho notarem a partir d'ara fins a l'any que ve i tots els anys després, no? Però com que no hem acabat, calculem que encara tenim un marge per poder ajustar pues, uns 40.000 euros més. O sigui que, bueno, per a lo que és la situació que tenim, pues, ja en aquest estalvi pues, ens dona una mica més de respiro.
Es pretén així començar a actuar en matèria d'eficiència energètica en l'enllumenat públic de la ciutat, tenint la màxima informació de les característiques del material existent al mercat.
Gràcies, Manel. I continuem ara parlant d'aquesta iniciativa que promou l'Ajuntament d'Alcanar, la celebració de les terceres jornades d'ocupació i economia d'Alcanar. Unes jornades que s'inauguraran el proper dijous, dia 24 d'abril, que contemplen la celebració de tres sessions, dijous 24, divendres 25 d'abril i dilluns 28, sessions i iniciativa, aquestes jornades d'ocupació i economia d'Alcanar, que comentava el regidor de l'àrea a l'Ajuntament Canareu, Miguel Sancho.
Un any més i en van tres, anem a presentar les terceres jornades d'ocupació i economia d'Alcanar. Si t'hi fixes, hem tret la paraula local, aquests anys atrás eren les jornades d'ocupació i economia local d'Alcanar, perquè aquest any hem volgut donar una visió més de territori, no? Més d'englobar Alcanar dintre el territori, i també pues, hem anat amb un nou format. No? Aquestes jornades, en principi, seran tres jornades, degut també a les dates de les festes de Setmana Santa, ho han partit, començaríem el dijous 24 d'abril i acabarem el dilluns 28. O sigui, la primera de les jornades, el dia 24, dijous, serà càrrec de Josep Aragonès. Josep Aragonès és el codirector del CODE i és el coordinador tècnic de l'Ebre Biosfera. El que pretenem amb aquesta jornada és que ens parli de les implicacions de la declaració de les Terres de l'Ebre com a reserva de la biosfera i de l'impacte econòmic i social que s'estima que pugui tindre el nostre territori. No? Vull dir, és una mica les àrees d'oportunitat que ens pot blindar doncs, estar dintre d'aquesta reserva de la biosfera. Sé que a principis de l'any passat, em sembla que era o finals del 2012, ja Josep Aragonès ens va fer una xerrada quan encara no estàvem encara no era la reserva de la biosfera, va vindre a presentar i ara ja que és una realitat, doncs, aviam, les oportunitats que ens pot oferir el nostre territori està dintre d'aquesta.
Miguel Sancho parlava del contingut de la primera de les tres sessions que contemplen aquestes jornades d'ocupació i economia d'Alcanar. La segona, prevista per divendres, dia 25, constarà d'una jornada de portes obertes a l'IES Sol de Riu amb xerrades de Maria Rosa Almuni, coordinadora territorial de formació professional a les Terres de l'Ebre i docents del centre, tècnics d'insensió inserció laboral i representants de diferents empreses de sectors variats. Per últim, dilluns 28 d'abril hi haurà una taula rodona sobre models de desenvolupament sostenible i col·laboració entre territoris, una taula en la que està prevista la participació de Rosabel Arbó, cap de l'Oficina Comarcal del Montsià del Departament d'Agricultura, Oriol Ferrer, director del projecte Montsià Actiu, Lluís Simó, gerent del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, i també representants d'empreses que destaquen per la seva aposta per models de negoci basats en el desenvolupament sostenible. La cita, dilluns 28 d'abril a les 8:30 de la tarda a Serveis Agraris.
Primer concurs de cuina, les 4 torres de l'Aldea, 10 i 11 de maig del 2014, a les 8enes jornades gastronòmiques de l'arròs. Més info a l'aldea.org o també al telèfon 977 45 0012. 977 45 0012. Organitza Ajuntament de l'Aldea.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
Seguim ara parlant de qüestions relacionades amb la cultura. Roberto Oliván ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Cultura i així ens ho explica en la seva crònica d'avui des de Radio Delta. Lluïsa Bertomeu.
El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts concedeix els Premis Nacionals de Cultura amb l'objectiu de distingir la innovació, la continuïtat i l'excel·lència. Aquests guardons reivindiquen la creativitat com a veritable símbol d'un país amb dinamisme cultural que és part constitutiva de la seva personalitat històrica. Entre els 10 premiats d'aquest 2014, amb una dotació de 15.000 euros, trobem el coreògraf Roberto Oliván i a la pallassa finca del Delta, Pepa Plana. Per a Roberto Oliván, el coreògraf aquest se suma al Premi Ciutat de Barcelona 2013 en la categoria de dansa, que també ha rebut enguany. Ell es mostra molt satisfet.
Aquestes coses no les fem per premis, no les fem per guanyar premis ni per fer-nos rics. Estem pensant en altres coses. Estem pensant... Jo des dels 14 anys que estic fent aquest tipus de coses. Ara tinc 41, o sigui que fes comptes. No sé, aquestes coses les fem per altres motius molt més profuns, sí? I la veritat, quan al cap del temps estàs veient de que a nivell oficial s'està reconeixent aquestes coses, comences a pensar, ostres, potser sí que hi havia algo de raó per allà dins, de lluitar per algo que semblava una mica absurd. Ara te'n dones compte que hasta les institucions grans i l'Estat se'n dona compte que aquestes coses són importants i que fan viure a la gent, i la gent és la societat. O sigui que estic molt, molt, molt content. I més content que hagin caigut dos premis, que la Pepa Plana també està per aquí. O sigui, estem sumant forces.
L'acte de lliurament dels Premis Nacionals de Cultura 2014 tindrà lloc el 2 de juny i estarà presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas.
Gràcies, Lluïsa. No abandonem l'àmbit cultural. Per fer-ho, anem ara cap a Santa Bàrbara, on demà comencen les jornades culturals. Jornades que enguany s'han retrasat una setmana amb motiu de la celebració de la Setmana Santa. Avui, però, ja hi ha un primer acte. Serà concretament la presentació del nou llibre de Francesca Aliern. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Doncs habitualment, el cap de setmana anterior a Sant Jordi, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santa Bàrbara dona inici a les jornades culturals. Aquest any, però, no ha pogut ser així, ja que la coincidència de la Setmana Santa ha fet recomanable que l'inici de les 23enes jornades culturals de Santa Bàrbara aquest any coincideixin amb la Diada de Sant Jordi, és a dir, el dia 23 d'abril, demà. Tot i ser un dia feiner, el dia de Sant Jordi és viscut també al nostre poble com una celebració important, i donades les circumstàncies, Alfred Blanc, regidor de Cultura, deia que seria un bon dia per inaugurar també les jornades culturals i no esperar al proper cap de setmana, ja que tampoc es poden prolongar més del dia 17 de maig degut a altres celebracions que hi ha al municipi i davant la impossibilitat d'escurçar més els dies per la gran quantitat d'actes que realitzaran, tots ells formant un ampli ventall d'activitats que tots els planers i planeres poden descobrir al programa d'actes que s'ha preparat per a l'ocasió i que ja es troba a les cases dels planers i planeres a través de la revista municipal. Escoltem Alfred Blanc.
Sí, bueno, enguany hem tingut una mica l'inconvenient de la Setmana Santa, que, bueno, mos ha influït a l'hora de fer la programació. Sempre començàvem el cap de setmana abans de Sant Jordi, bueno, i enguany mos hem vist obligats a fer-ho el mateix dia de Sant Jordi, perquè el cap de setmana abans ha sigut la Setmana Santa, la Pasqua.
El programa un any més és molt divers, amb actes més tradicionals, com tots els anys, combinats amb actes més singulars i exclusius, on les entitats municipals hi tenen molt a veure, i com en totes les edicions anteriors, la participació, el treball i l'il·lusió faran envellir segurament aquestes jornades culturals. Tot i que la inauguració oficial de les jornades no serà fins demà, com dia 23 d'abril, aquesta mateixa tarda, aquest dimarts, ja hi ha preparat un primer acte que, tal com explicava també el mateix Blanc, portarà fins al nostre municipi l'escriptora xertolina Francesca Lier, qui presentarà el seu darrer llibre, Les passions de la menestrala, invitada per la Biblioteca Municipal, dintre dels actes proposats per la Central de Biblioteques de les Terres de l'Ebre per celebrar la Revella de Sant Jordi.
Bueno, sí, tenim la Francesca Lier, que és ja, com tu bé dies, és una habitual de les nostres jornades culturals. Ella sempre està disposada a vindre a Santa Bàrbara. També cal dir que aquí a Santa Bàrbara té un públic bastant, bastant fidel i uns seguidors que, bueno, que sempre que hi ha algun acte o alguna visita d'ella sempre acudeixen immediatament. Això és un acte que organitza la biblioteca pròpiament, i és per celebrar la Revetlla de Sant Jordi, que enguany s'ha intentat des de la Central de Biblioteques Terres de l'Ebre, que totes les biblioteques de Terres de l'Ebre facin un petit acte la vespre de Sant Jordi, no? De portar algun autor, fer alguna presentació literària, alguna cosa així. Pues bueno, aquí a Santa Bàrbara hem aconseguit la presència de la Francesca Liern i ens farà la presentació del llibre Les passions de la menestrala.
Cal destacar la gran quantitat d'entitats locals que hi col·laboren a les jornades culturals de Santa Bàrbara, així com també els centres educatius que també fan les seves particulars jornades culturals i que s'afegeixen a l'ampli programa cultural que anirem desenvolupant els propers dies.
Gràcies, Josep, i no abandonem encara les propostes de l'àmbit de la cultura, en este cas relacionades amb la música, perquè l'Escola de Música d'Alcanar commemora la Carta Pobla del municipi, concretament demà, Diada de Sant Jordi, música i història es combinaran pels carrers del nucli antic d'Alcanar. I és que l'Escola Municipal de Música d'Alcanar, com dèiem, amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura i la Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament d'Alcanar, han organitzat aquesta ruta musical per celebrar l'aniversari de la Carta Pobla del municipi. Serà demà, Diada de Sant Jordi, quan els carrers del nucli antic faran d'escenari per a les interpretacions musicals i de cant d'alumnes i exalumnes de l'Escola Municipal de Música, solistes, duets, trios, grup i fins i tot la coral de l'escola actuaran en diferents punts representatius de la història del municipi en un any en què es commemora el 775è aniversari de l'atorgament de la Carta Pobla d'Alcanar. Les actuacions s'integraran en una visita guiada en què s'explicaran els orígens del nucli poblacional, de manera que les notes es combinaran amb les paraules i la música s'intercalarà amb el patrimoni i la història. Així, per celebrar els inicis del municipi, una de les expressions culturals més identificatives i amb més tradició a Alcanar, la música vestirà i acompanyarà els 775 anys d'història de la població. Com va néixer Alcanar, el municipi com a tal, d'on provenien i qui eren els seus primers habitants, per què hi havia antigament un carrer que s'anomenava el carrer de la Cova o quin va ser el primer carrer que es va urbanitzar, seran alguns dels aspectes que es podran descobrir al llarg d'aquest recorregut d'aquesta ruta musical. Un dia tan assenyalat com és el del 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, el Dia dels Llibres i les Roses, l'Escola Municipal de Música d'Alcanar traurà la música al carrer per mostrar al municipi els resultats de la tasca que desenvolupa. La ruta s'iniciarà a les 5:30 de la tarda, sortint des de la plaça de l'Ajuntament, una activitat que forma part dels actes que al llarg d'aquest 2014 s'estan organitzant des de l'Ajuntament d'Alcanar amb motiu de la celebració, com dèiem, del 775è aniversari de l'atorgament de la Carta Pobla d'Alcanar, una carta atorgada, recordem, l'any 1239.
Del 25 al 27 d'abril, desena Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea. Un món de possibilitats t'esperen. Tallers de cuina, de dolços, exhibicions de batuca i country line dance, teatre, degustacions d'arrossos, trobada de playmòbils, puntaires i xapes de cava, carxofada popular, concert, exhibicions equestres. Del 25 al 27 d'abril t'esperem a la desena Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui el temps es va arreglant pel sud de Catalunya. Ara mateix ja pràcticament fa sol, van marxant els núvols en punts de la Noguera, del Segrià, també la part de Tortosa, Amposta, Montsià, Baix Ebre, Tarragonès amb clarianes, i en canvi es manté el cel força ennuvolat al centre i nord del país. L'àrea de Girona, Barcelona, encara amb algun ruixat de matinada, han descarregat fins a 19 litres a Rellinars, 16 a Lleida, 11 a Girona, 11 a la Bisbal d'Empordà, 18 a Roses, 14 a Portbou. Això després del temporal de pluges d'ahir la tarda, que va deixar entre 30 i 60 litres cap al Baix Camp, a punts del Baix Ebre, del Montsià, van descarregar fins a gairebé 70 litres en alguns sectors de les muntanyes de Prades. Déu-n'hi-do com baixaven les rieres les últimes hores. Bé, atenció, aquesta tarda encara es pot embolicar la troca perquè al voltant de les comarques gironines, a prop del Montseny, fins i tot de cara al vespre, aquesta pluja es pot reactivar a la Catalunya central, Osona, Bages, Berguedà, l'àrea del Cadí, Port del Comte. Les pluges poden ser abundants i deixar altre cop de 10 a 30 litres, puntualment fins a 40 litres per metre quadrat, i aquest avís activat del Servei Meteorològic de Catalunya, que ens avisa de fins a 20 litres a mitja hora. Algun ruixat pot ser fort i amb tempesta. En canvi, a la meitat sud de Catalunya no creiem que arribi a ploure ja en el dia d'avui, i pel que fa a la Catalunya central, algun ruixat sí que podria caure. Les temperatures en tendència a pujar una mica al sud del país. I demà, Sant Jordi, una pausa, més sol, puja la temperatura, potser a la tarda algun ruixat al Pirineu.
I fent una ullada a la previsió del temps, mirant cap al cel, arribem ja a l'hora de tancar aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que un dia més ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. Un temps que, novament, demà a la mateixa hora i al mateix dia el tornarem a posar a la vostra sintonia. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.